Bé, doncs com anem un poc fora de temps, simplement comentar-vos que intentarem ser prou breus, prou lleugers, i que el dinar, no obstant, es retardarà una mica, començarà a les 3 menys quart aproximadament. Bé, bona vesprada, sóc Daniel Molto, sóc periodista, alguns en coneixeu, sóc prou fàcil de convèncer per a fer aquestes presentacions de taules redones, confio que no siga un precedent, i la veritat és que estic content perquè m'ha servit per trobar a gent coneguda, retrobar a gent que feia 10 anys que no es veiem i parlar de temes molt interessants. Aquesta taula redona s'anomena la mobilització social pel valencià. Encara que tots la coneixereu, m'agradaria començar introduint aquesta taula amb una breu història de les jornades de sociolingüística d'Alcoi. L'any 1992, per iniciativa del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Alcoi, s'organitzen les primeres jornades. Després d'11 edicions i d'un altíssim grau de consolidació, el canvi de signe polític al consistori bandeja de cop i volta aquest focus de difusió teòrica que al mateix temps era una eina per prendre-li el pols a la societat, a la llengua, a la seva evolució, al seu ús. Aquesta feina, a banda, afortunadament, de la publicació de les ponències, va quedar en suspens degut a una decisió d'una administració local, una administració governada pel Partit Popular que també governa a la Generalitat. I així podria haver acabat la cosa. Malgrat això, foren els col·lectius cívics alcoians, amics de Joan Valls Jordà, Club d'Amics de la UNESCO, d'Alcoi, coordinadora Alcoià Comtat pel Valencià, Associació Cultural Alcoià Comtat i el Centre Ovidi Montllor, Casal Jaume I d'Alcoi, els qui en primer lloc denunciaren a 2002 la incomprensible actuació de l'Ajuntament i assumiren la realització d'aquestes jornades que es van posar a terme en l'any 2002. Després d'un primer intent i d'un parèntesi que ens du a l'actualitat, torna a ser la societat civil qui reclama l'existència d'aquesta activitat i busca el recolzament de les institucions culturals i acadèmiques per a donar-li la lluentor que es mereix. Al meu parer, aquesta breu història de les jornades pot considerar-se com un reflex de moltes de les coses que avui volem parlar en aquesta hora, en aquest lloc. Per exemple, de la política lingüística exercida pel govern. Jo parlo com a periodista i parlo d'Alcoi en primer lloc, que és el que conec. Parlàvem de la tasca, de la feina dels tècnics, que tenen uns diners per a posar en marxa una sèrie d'accions per a promoure el valencià. Manel ha parlat de política global. Jo parlo de polítiques com la que va fer que les jornades de sociolingüística d'Alcoi es deixaren de fer. Que sense perdre la llengua podríem dir que són polítiques contralingüístiques o directament sabotatge. També ens dona alguna de les claus per a saber per ara de moure la defensa de l'ús de la llengua i quines connexions i relacions entre estaments poden ser beneficioses per a ella. Com ho tenim, com ho volem, són les preguntes amb les que es presenten aquestes jornades, què podem fer, què es fa, qui ho ha de fer, són altres que hi podem afegir. I per a això comptem amb representants de col·lectius que duen endavant una tasca de mobilització per valencià que abarca tots els àmbits pràcticament. Tenim Sandro Avion, Gerard Fullana, Josep Cortés, Josep Forcadell i amb ells o ells van a ser ara qui parlen. En primer lloc li donen la paraula a Sandro Avion, perquè és de casa en primer lloc. Sandra és llicenciada en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 2003 dirigís el Centre Ovidi Montllor, que va obrir les seves portes ara fa 5 anys. A l'actualitat combina la direcció i coordinació del centre amb les tasques derivades de pertanyer al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i també al grup de recerca Cofolis, Benestar, Comunitat i Control Social de la Universitat de Barcelona.
Gràcies. Hola, bon dia, bona vesprada, ja no sé què es diu a aquestes hores. A veure que no m'hi veig. Jo seré molt breu, sí que he preparat un PowerPoint que ara no em funciona. Que més que res té imatges sobre què és el que estem fent al Centre Ovidi Montllor. Parlaré primer una mica de... el Centre Ovidi Montllor és també un casal Jaume I, per tant és una delegació d'Acció Cultural del País Valencià. Suposo que coneixeu tot Acció Cultural del País Valencià perquè du molts anys en aquesta tasca des de la societat cívica per vetllar i promoure l'ús del català, de la nostra llengua i la cultura i la identitat nacional al País Valencià i també a altres indrets de l'àmbit de catalanoparlant. Per tant, nosaltres som un mes d'aquest vora de 30 casals d'Home Primer, vora de 30 delegacions d'acció cultural del País Valencià, al País Valencià, a la Franja de Ponent i també a la Catalunya Nord, més alguns que van obrint-se de mica en mica, amb molts esforços. Quines són les línies de treball que duem des d'Acció Cultural del País Valencià? En primer lloc, és aquesta mateixa organització territorial que us he ensenyat abans al mapa. Ens preocupa molt anar establint seus d'acció cultural perquè la gent tingui un referent tant de l'entitat també com dels objectius que nosaltres defensem. I per tant hem anat fent una promoció d'aquests centres per tota la geografia valenciana i sobretot tenint en compte el treball comarcal. A nosaltres ens interessa molt també el centre Ovidi Montllor està al Coll, però nosaltres treballem sempre a nivell comarcal, Alcoià i Comtat. Per tant, també treballem, una de les línies és la política lingüística. Teniu un bon exemple a la guia de drets lingüístics que us hem adjuntat a la carpeta d'aquestes jornades, que ha fet un dels ponents d'aquestes jornades també, de l'Alfons Esteve, juntament amb el seu germà, i que hem estat promocionant durant els últims dos anys arreu del País Valencià, explicant quins són els drets que en tenim, quins són els drets que tenim els valencianoparlants i com podem demanar-los, sobretot a l'administració, perquè estem molt més desemparats que altres parts dels països catalans i, per tant, quins són, que nosaltres coneguem molt bé, els valencianoparlants, coneguem molt bé quins drets tenim i com es poden demanar. Una altra línia de treball ha sigut i és la secció d'ensenyament. Des de la Carles Salvador sempre s'ha treballat molt a acció cultural en els ensenyants, no tant com l'Escola Valenciana, però també estem col·laborant amb ells en algunes iniciatives, i ens interessa molt des d'acció cultural que aquells professors, aquells docents que decidisquen fer la seva docència en la seva pròpia llengua s'enquen emparats. Una altra línia de treball són joves d'acció cultural, val? Perquè nosaltres, és una mica exhaustiu, no? Perquè nosaltres el que sí que ens interessa molt és abarcar tot allò que és cultura, i per tant cultura amara moltes coses, amara joventut, amara ensenyament, polítiques lingüístiques, també tenim l'espai de dona, tenim l'espai de ciència, donar també prestigi a la nostra llengua des de la societat civil i des de l'àmbit acadèmic també, perquè col·laborem amb ells, que sàpiga la gent que es pot parlar perfectament de ciència, d'àtoms, de medicina, no únicament de lingüística, en la nostra pròpia llengua. I per tant aquestes són les línies de treball d'acció cultural. Treballem amb xiquets, fem el Corre Llengua, però també fem moltes altres coses amb els xiquets, fem teatre, fem tallers infantils, ara en parlarem, que hem fet al Centre Ovidi Montllor. Secció de territori, ens hem afegit a totes aquelles iniciatives que des d'altres entitats creiem que són fonamentals per a conservar la nostra identitat nacional i per tant el compromís per al territori que van encetar altres entitats, si tenim membres d'aquestes entitats ecologistes, nosaltres hem cregut que també era molt important i ens hem afegit, perquè forma part, allò que veiem forma part molt important de la nostra identitat, com a poble, però també com a individus. La cultura popular, la línia de memòria històrica, hem encetat, el 10 de febrer es va crear la Comissió per la Veritat, hem encetat una línia de treball molt forta amb historiadors de gran prestigi de tots els països catalans per saber què va passar al País Valencià en repressió, en la repressió franquista, i saber també quin paper va jugar en la repressió franquista, també la repressió lingüística, que és molt important també això. La secció de pensament, en la mateixa línia que teníem amb la ciència i la tecnologia, saber que podem produir pensament, que podem produir coneixement en la nostra llengua. Nosaltres en sabem, però si no ho fan més, o perquè no ens ajuden molt, o perquè la gent a lo millor no sent emparada. i nosaltres des de la societat civil podem fer una miqueta, i és el que estem fent, oferir bé, que és editar llibres des de l'editorial 3 i 4, donar premis, fer algunes coses que almenys davant dels nostres escassos recursos puguem oferir una plataforma perquè es produïsca coneixement i perquè es divulgui aquest coneixement. I per últim lloc, l'Assemblea de Regidors, l'institució Joan Fuster, és una de les branques que hem encetat arreu dels països catalans per una mica coordinar també tots aquells ajuntaments o tots aquells regidors, tots aquells regidors que tenen un mateix objectiu, que és promoure la cultura pròpia dels països catalans, promoure la nostra llengua i fer-ho des d'una visió crítica. I per tant hem organitzat congressos, el congrés de turisme que vam fer a Barcelona, a la França també vam fer un congrés de turisme, un congrés d'immigració que vam fer a València, i tractar d'oferir aquella plataforma per a que la gent que s'interessa en aquests temes puguem parlar i contrastar les seues polítiques a petita escala, perquè a nivell local, però que puguem contrastar les polítiques en aquests temes que estem tractant, sobretot tractant turisme, immigració i joventut. Tot això que és a nivell general, i que jo conec però no em conec tan bé, com el coordinador general, que és Toni Gisbert i Eliseu Climent, es trasllada perfectament al Centre Ovidi Montllor. El Centre Ovidi Montllor, que coordina des del 2003, com ha dit Dani, va obrir les seues portes, gràcies de nou a la societat civil, el 30 de novembre del 2002. Es va fer una gran festa, va vindre el Lluís Llach, i en la inauguració hi havia molta gent. Però ens quedava molta tasca per fer, sobretot perquè una de les absències més importants en totes aquestes institucions que ens van ajudar a crear i a consolidar el Centre Ovidi Montllor en sentit físic va ser la de l'Ajuntament d'Alcoi. L'Ajuntament d'Alcoi mai ens ha ajudat econòmicament a cap de les activitats que hem fet, ni en el moment de construcció del casal, ni en cap moment. Fins ara, ningú. I per tant, una vegada obertes les portes del Centre Ovidi Montllor, la feina que teníem des de la Junta Gestora era anar fent programació cultural, anar dibuixant unes línies de mobilització social, però també de vertebració en les entitats que ja existien, perquè Alcoi, la societat civil, és molt forta i per tant ens interessava també molt que puguem tindre el nostre lloc, però en col·laboració amb la resta d'entitats que ja existien. I creiem que ho hem aconseguit. Hem aconseguit a partir també de les mateixes línies de treball de la Casa Central, de la seu central. Tenim prop de 400 socis, ja, tant de les dues comarques, tant socis d'Acció Cultural de les comarques, que ja eren socis abans d'obrir el casal, com socis que han anat fent-se del Centre Ovidi Montllor en sentit estricte a partir de la nostra obertura. I per tant, hem anat fent activitats. Això és el Centre Ovidi Montllor. És la nostra façana. Val? Què és el que estem fent? En primer lloc fem actes nacionals. I n'hi ha dos actes nacionals bàsics, que són la manifestació del 25 d'abril, que enguany la farem el 5 de maig, i el Correllengua, que conflueix en la Diada del País Valencià. I que en aquesta edició, la del 2006, vam convocar a més de 12.000 xiquets de les dues comarques en col·legis públics i concertats, en col·legis urbans i en col·legis rurals. Per tant, intentem arribar a tots els col·legis que podem en els nostres recursos personals, humans, que són poquets. Fem també programació pròpia. Tenim conferències, per tant tractem de divulgar el coneixement que existís als països catalans, parlem de medicina, parlem de ciència, parlem de lingüística, presentem llibres, fem animacions lectores, treballem en els xiquets també perquè llegeixin en català. Una de les que més, l'animació lectora que millor ens va funcionar darrerament va ser una del Martí i Pol, que vam fer també a pobles de les comarques i va anar molt bé, molt bé. Fem exposicions, tenim la branca de l'art, normalment cada mes tenim dues exposicions, dues exposicions d'art o bé didàctiques. No? Fa poquet vam tindre una d'una abocadora, ara en tindrem una de les presons, en tenim ara en tenim tres, una que esperem de dones, una d'Alejandro Soler, que és un artista local, i una altra sobre el moviment llibertari, perquè estem fent també un cicle de moviment llibertari. Fem concerts, promovem en la mesura del possible la música en català, hem format part de l'organització del Moniàtic, que va ser un moviment alternatiu contrari al mediàtic que es feia així al coll. Vam ser l'única sala del País Valencià que va acollir el cicle que es feia abans d'intèrprets catalans a SIC, i per tant vam vindre així Gerard Quintana, Feliu Ventura, gent de les Illes, el Pis Joanico. Oferim música en català perquè no ens oblidem que la nostra funció com a membres, com una entitat de la societat cívica, és tractar de divulgar, no? de fer de plataforma, perquè no podem decidir, cadascú es repartís les seves responsabilitats en la promoció de la nostra llengua i de la nostra cultura, cadascú es repartís les nostres responsabilitats, i la nostra únicament és promoure en la mesura del possible tot aquell producte, tot aquell acte, tot allò que nosaltres creiem que entra dintre d'una definició molt àmplia de cultura catalana, i que podem promoure des de les nostres instal·lacions. Hem fet teatre, fem sopars, tenim una línia de gastronomia molt important, hem fet tast de vins, sobretot perquè ens preocupa molt també que tinga un contingut lúdic. No? L'anterior ponent, que em sembla que no està, però com ella ha parlat de l'anterior, jo em sembla legitimada també parlar d'ell, ha dit que tenim que oferir missatges positius. Jo crec que des de la societat civil, tant els meus companys de taula com nosaltres, ja ho fem, oferim missatges positius de que tu pots passar bé en la nostra llengua, de que pots aprendre molt en la nostra llengua, de que n'hi ha gent molt intel·ligent que fa grans investigacions en la nostra llengua, i per tant, això és la nostra funció. Fer patent, i creiem per l'èxit que estem tenint al Centre Ovidi Montllor, fem una mitjana de 125 activitats anuals amb un pressupost zero. Per tant, creiem que l'èxit que nosaltres estem tenint, no sé com ho faig encara, és molt simptomàtic de la demanda que n'hi ha, almenys a les nostres comarques. I per tant, que si no n'hi ha demanda i venen al Centre Ovidi Montllor, si no n'hi ha més oferta que la que nosaltres oferim, alguna mancança n'hi ha, perquè si no la gent no vindria, perquè les capacitats que tenim en Centre Ovidi Montllor, com suposa que la resta de companys així, que tenim per a fer promoció, per a eixir als mitjans de comunicació, per a estar presents en allò que la gent, en sentit general, la població en conjunt li arriba, és molt minsa. I per tant, si nosaltres fem això i la gent ve, ahir teníem en una xerrada 39 persones. El dijous, en una presentació d'un llibre de relats eròtics, eren vora 100. Si fem això i ens funciona, i fa 5 anys que funcionem i ens coneixen cada vegada més a tots els països catalans, és perquè alguna cosa es mou. Nosaltres únicament servim de plataforma, no fem res més que ser una plataforma. Un exemple molt clar d'aquesta demanda va ser l'Any Ovidi. L'Any Ovidi va ser el 2005, celebràvem el 10è aniversari de la mort del cantautor alcoià Ovidi Montllor, i va ser sorprenent per la multitud d'actes que anaven organitzant-se arreu dels països catalans i que nosaltres no donàvem abasto únicament a guardar-los a l'arxiu, perquè no, nosaltres vam fer els nostres actes, però per tot Igualada, Formentera, Girona, Sant Sadurní d'Anoia, no sé, hi ha moltíssims pobles que fem de manera totalment, des de la societat civil, de manera totalment cívica, actes en homenatge a l'Ovidi Montllor, i que per tant també és molt simptomàtic de lo que aquesta gent, no? De la gent que organitza aquests actes, també demanem, perquè l'Ovidi Montllor tenia molt, molt clar una ideologia, tenia molt clar quina figura pública era. Tots aquests actes que es van organitzar en aquest any, 2005, és molt simptomàtic també de que n'hi ha una demanda que potser no responga a les nostres institucions públiques. I per tant, únicament nosaltres fem això, fem una mica, així teniu fotos d'algunes de les coses que fem, una mica de plataforma de tot el que s'està fent. No sé si ho veu bé. No. De lo que s'està fent als països catalans que nosaltres tractem de recollir en la mesura del possible. Perquè no tenim subvencions públiques. L'anterior, quan era parlat de que han augmentat les ajudes a la promoció en valencià, m'agradaria saber també quin és el tarannà d'aquestes entitats a qui els dona ajudes. Jo en rep d'ells, en demana i en rep. Però quin és el percentatge de diners que m'envien a mi respecte a altres entitats? Perquè el meu és molt poquet, em fa vergonya fins a dir-ho, és molt poqueta cosa el que rebem des del Centre Ovidi Montllor. I per tant, ja està, no? Sols volia presentar-vos això, que era el Centre Ovidi Montllor, que formava part d'una entitat molt més àmplia que es movia per tots els països catalans, i sobretot perquè, sentint també el ponent anterior, el representant de la conselleria, i pensant en les preguntes que fem des de l'organització de com ho volem i com ho tenim, crec que la societat civil, no? Almenys el que nosaltres veiem al centre, i no únicament de la gent que ve a veure les activitats que nosaltres li oferim, sinó també de la gent que participa fent aquestes activitats sense cobrar mai ni un duro, o si cobra, cobra molt per baix del seu caché inicial. Per tant, la demanda del que volem jo crec que està prou clara. I l'oferta que rebem de les nostres institucions també està molt clara, ja ens ho han ensenyat, és molt poqueta cosa, perquè nosaltres no ens sentim emparats en res. Parlava també el ponent anterior dels canvis, no? És cert, jo estudio això amb els treballadors del tèxtil. Està canviant molt la societat actual, moltíssim. Tenim cada vegada més incertesa, tenim cada vegada més risc, però no és únicament una cosa que canvia la societat. Les institucions també han de canviar i adaptar-se a ells. Les conseqüències d'aquesta incertesa i d'aquest risc en els treballadors del tèxtil és clara. S'estan anant al carrer. Per tant, també hauríem de mirar quin és el nivell d'adaptació de les nostres institucions públiques i reivindicar una mica més que s'adapten a aquest canvi en lloc de fer-lo patent, que ja sabem que està canviant, nosaltres vivim també aquesta societat, i demanar que aquestes institucions també s'adapten a aquest canvi en la demanda que els fem des de la societat civil. Ja està, moltes gràcies.
Continuem amb Gerard Punyana, que ha d'utilitzar el DVD. Ell és llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat en diferents mitjans de comunicació, també a l'àmbit de premsa d'ADIS, de la Generalitat de Catalunya, i és responsable de comunicació d'Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua, una tasca que compagina amb el doctorat en comunicació i també la seva feina com a responsable de premsa, de festivals i premis, entre ells els Premis d'Octubre. Ell ens pot transmetre quina és la tasca de la Federació Escola Valenciana i bé, endavant, no sé si...
Bé, bona vesprada, anirem ràpides. Nosaltres anem a dir que ficaríem un vídeo, ja l'hem ficat.
Que el pare, si vols.
No, volia comentar abans, perquè ha comentat Vicent, que la Generalitat no li dona cap subvenció a l'Escola Valenciana. Li dona 600 euros de subvenció a cada coordinadora, de les 20 coordinadores, d'Escola Valenciana. El cost mig d'una trobada està entre els 30.000 o 40.000 euros. Això vol dir que la Generalitat subvenciona el 0,66% del que costa una trobada i el 0,4% de l'activitat anual d'una coordinadora. Per tant, Vicent no està, però jo crec que s'obren els comentaris, no? Només oferim aquesta dada. Molt bé, jo crec que ara sí que podem veure el vídeo per assumir més o menys el que estem fent actualment a l'Escola Valenciana.
Volem una acció i tal. Thank you. no entenc ningú de ell, però va passar.
La caboseta volia...
Sí, no m'hauria d'adaptar, si vull sobreviure.
En aquest treball tothom estarà pegant-me.
Treballava. El dia que va fer el seu aguanto vendrà. Era divendres de vesprada i sabia que era sola a casa. Va aturar, va travessar el corredor i va arribar a l'última porta, la del despat.
Digo, que tenim una miqueta de pressa, falten dos o tres minuts, però jo crec que l'essencial bàsicament és així, no? Volia comentar quin és el procés d'Escola Valenciana des de l'any 84, quan naixen les primeres coordinadores, que bàsicament naixen per a reivindicar un sistema educatiu en valencià, per a desenvolupar el nou marc legal que apareix amb la llei d'ús i ensenyament del valencià, i que com a primera activitat insigna té les trobades. Actualment les trobades són, diríem, el símbol de l'Escola Valenciana, han esdevingut, pensem que un fenomen social. L'any passat es van fer 16 trobades, on van congregar més de 220.000 persones i de més. No? A poc a poc l'Escola Valenciana va veient que no és suficient el treball a l'ensenyament, perquè els nostres alumnes, quan ixen de l'aula, no tenen els referents socials per a posar en ús la llengua, no? És a dir, hi ha una manca important d'ús social del valencià en aquest sentit. És per això que, sobretot a partir del 2003, i a propòsit de la plataforma que va impulsar l'Escola Valenciana, no sé si recordareu el compromís pel País Valencià, comencem a treballar el que és l'ús social del valencià. El compromís pel valencià va consistir en 50 mesures, el qual les entitats, sindicats, universitats, ajuntaments que s'adherien es comprometien a complir-les. No? D'alguna manera el que vam veure és que vam demostrar que l'ús social de la llengua ens unia i ens separava en altres vessants, com podia ser la denominació, com podien ser altres aspectes més, diríem, de caire polític o electoralista, inclús. Bueno, a partir d'ací hem realitzat un seguit d'activitats al voltant de l'ús social del valencià, com hem vist, el voluntariat per valencià, hem creat 1.200 parelles lingüístiques. Això vol dir que 600 persones han après, o en major mesura han après a parlar valencià. També hem tingut una intensa tasca pel que fa a la multiculturalitat, no només a les aules, on hem elaborat materials que estan allà exposats, que tenim ací, són materials didàctics per a nouvinguts, una cosa que trobem en falta, que falta la Generalitat o política lingüística. Per cert, a l'Escola Valenciana pensem que la veritable política lingüística l'estan fent les entitats cíviques, els sindicats, les universitats, però no pas la Generalitat Valenciana, no, en aquest cas. L'any passat, el 2006, vam celebrar el 4 Congrés d'Escola Valenciana, que va parlar sobre el concepte de societat sostenible, que jo penso que defineix molt bé el que està fent l'Escola Valenciana actualment. Com a societat sostenible tenim no només medi ambient, sinó també llengua, cultura, ensenyament i democràcia participativa, és a dir, una societat sostenible que cura de la seva llengua, de la seva cultura, de l'ensenyament i també, evidentment, del medi ambient. Hem treballat realment molt, sobretot conjuntament amb la universitat, el tema del cinema valencià. Ara fa dues setmanes vam acabar el projecte Cinema a l'Escola, on van portar 18.000 alumnes al cinema en valencià, en un circuit de 10 municipis, on van participar 120 escoles, i la veritat és que ha funcionat molt bé, el que implica un missatge evidentment positiu, és a dir, que la gent vol més valencià. El que passa és que no pot gaudir, perquè, per exemple, què fa promoció lingüística pel cinema valencià? És a dir, en Canal 9 no tenim cinema valencià. L'únic referent de cine valencià podríem tindre en TV3, i bueno, ja sabem com està la qüestió actualment. No? També, sota aquest paradigma de circuit, hem creat la gira del Festival Itinerant de Música en Valencià. Enguany ja hem presentat el cartell, que són 10 concerts amb 35 grups valencians i més de 51 actuacions. Estem treballant la qüestió dels quadrants de cultura popular, que tenim per ací. Bé, per allà damunt hi ha títols, i en els quals el primer corret és l'Avançar, per exemple. També el projecte àlbum amb Víctor Gómez Labrado consisteix en fer biografies audiovisuals en valencià per a secundària. Actualment no existeixen materials pedagògics audiovisuals per a treballar a les aules, o bé existeixen molt pocs, o els que existeixen estan promoguts per entitats cíviques, per sindicats, per universitats, etc. El Premi Sant Boi, com hem vist, l'any passat van superar els 50.000 treballs presentats, és el premi literari amb més participació d'Europa i és en valencià, això també és un missatge positiu, penso jo. I la qüestió de la democràcia participativa, que tot i no ser un àmbit lingüístic pròpiament dit, també ens interessa moltíssim. Per això també van impulsar, juntament amb Acció Cultural, el compromís per l'Estatut, no sé si els recordareu, que en definitiva el que demanava és una major quota de representativitat d'un determinat sector social al País Valencià que no es sentia identificat amb l'Estatut, que diu que en la Generalitat, en la Generalitat Valenciana, en fi, aquestes coses magnífiques que hem sentit fins ara. En definitiva, també és important en Escola Valenciana la filosofia que tenim de la comunicació, el que volem transmetre és que necessitem un extra d'esforç per a fer-nos sentir, no? Per tant, un exemple, hem de treballar molt en l'àmbit de presentació de les nostres propostes. No sé, les treballes de l'any passat les vam presentar enmig de l'Horta de València, en una taula enmig del bancal, allà. Reivindicar la societat sostenible, com comentàvem, no? Vam fer la campanya de 5 cèntims per valencià, on vam subvencionar a la Generalitat Valenciana. Per cert, la Generalitat Valenciana no subvenciona l'Escola Valenciana, però l'Escola Valenciana sí que subvenciona la Generalitat. No sé si recordeu la proposta de que en les treballes recollien cèntims i li van lliurar, crec que va ser 1.400 o 1.500 euros a nom del president, i no sé si per error o per quin motiu es van cobrar. Per tant, sí que podem dir que nosaltres subvencionem els ciutadans. Nosaltres no, els ciutadans que venen a les trobades subvencionen la Generalitat Valenciana. Entonces, el nostre missatge és positiu, el nostre lema de les trobades 2007 és el futur és nostre, però sí que és cert que hi ha moltíssimes coses encara per treballar. Ho hem vist en el vídeo com només una quarta part dels alumnes inicien l'ensenyament en valencià, i aprenen a llegir i escriure en valencià. Les quotes de centres públics amb línies en valencià són encara moderades, no? Un 42% en Alacant, un 81,73% en Castelló i en València un 68%. Hi ha un alarmant que ha sigut una doble xarxa educativa, el públic en valencià i el concertat privat en castellà. En la província de Alacant només hi ha 3 centres concertats que fan ensenyament en valencià. I això és bastant significatiu. No és donar un missatge negatiu, és donar un missatge realista, al cap i a la fi. Un altre dels problemes grans de l'ensenyament en valencià, que implica també menys ús social de valencià, és la qüestió de secundària. Recentment, i per primera vegada, hem demandat a la Conselleria d'Educació per l'incompliment de la llei d'ús, un mestre que es negava a donar les classes en valencià quan ell, efectivament, parlava valencià, però en un institut no les donava. Hi ha un 35% de professors de secundària que no tenen la capacitació. Hi ha 75.000 alumnes que comencen l'ensenyament en valencià a primària infantil i que no continuen a secundària, sobretot per la manca de places, i la gent que sí que pot entrar, els alumnes que sí que poden entrar, tenen el problema de que evidentment un 35% dels professors no tenen la capacitació, per tant, n'hi ha molts que no poden estudiar i els que poden estudiar no ho poden fer plenament en valencià. En tant, l'ús social, estàvem parlant d'iniciatives simpàtiques, de parla en valencià, no sé, compra en valencià, però una llengua s'usa quan és necessària, això és important també. Aleshores s'ha de crear un marc legal, política lingüística ha de crear un marc legal pel qual els nouvinguts, per exemple, quan venen al País Valencià, veiem que és necessari socialment el parlar de valencià. Això implica, evidentment, un canvi de la llei de la funció pública valenciana. Bé, jo crec que resumidament no ens extendrem més perquè tenim poc de temps. Això és el que fem des de l'Escola Valenciana.
Ara Josep Cortés, que treballa com a dinamitzador, com a responsable de dinamització lingüística de l'àrea de promoció i normalització lingüística de la Universitat Politècnica de València, ens parlarà de quins serveis podem trobar des d'esta... Sí, per...
Hola, bon dia. Vist l'hora que és, lògicament no vaig a passar per les diapositives que hi ha preparades, perquè moltes de les coses que tenim que estan ahí estan comentant-les ja, però sí que vull transmetre un missatge ja d'entrada. El Gerard d'Escola Valenciana, igual com altres col·lectius, igual que altres institucions, estem fent una tasca conjunta de suport a qualsevol iniciativa i moltes vegades d'anar junts de la mà per promoure coses que millor l'administració en global no ho fa. Vull dir, les universitats valencianes d'alguna manera tenen també el compromís, un compromís adquirit amb seguretat, que han de ser capdavanteres en el tema de la promoció lingüística. Parlo de universitats en general i no especifique si una va més o menys enllà, però si vegem una ràpidament una diapositiva que tenim, veurem que en dos aspectes. Les universitats valencianes estan dins de la xarxa Vives, xarxa Vives acull universitats de l'àmbit dels països catalans o de territori lingüístic català, com vulguem dir-li. No? De fet, nosaltres no tenim els problemes administratius o polítics o mentals, de vegades, de les barreres administratives posar-les per davant. Tenim, lògicament, una llengua comuna i, per tant, pertany a una institució com la xarxa Vives ens permet fer moltes coses de promoció lingüística que, de vegades, en el seu àmbit individual no faríem. Entre altres coses, podem destacar un portal de recursos lingüístics que vam fer en col·laboració amb totes les universitats, llengua.info, on es recullen qualsevol iniciativa comuna. És un portal que si entrarem veuríem la quantitat immensa de treball que estem fent i que d'alguna manera ens reforça. Ens reforça i ens reforça l'autoestima i ens reforça el treball que estem fent diàriament. No s'entendria que una universitat en el nostre àmbit oblidarà la pertinença a una llengua, a una entitat més general. Ahir tenim una sèrie de coses, per exemple, dinamització, campanyes que podem fer, etc. No anem a entrar. No? En quant a universitats valencianes en si, sí que vull destacar el que havia començat abans a dir. Si entrem en qualsevol de les pàgines que tenim ahir, veuríem que hi ha una coincidència d'aspectes de formació lingüística que estem fent tots junts. Estem parlant de campanyes com la Universitat de València, que és pròpia d'universitats, però que també és enmig de l'estricte àmbit universitari. Estem parlant de voluntariat lingüístic, de Nosaltres treballem a València, una campanya adreçada als col·lectius de la universitat, però que de qualsevol col·lectiu. Campanyes o iniciatives com Setmana per la Llengua, en la qual també donen suport al cinema valencià, o a les concerts de música, o al teatre, etc. Estem parlant del cinema valencià siga aïlladament o en col·laboració amb l'Escola Valenciana o ajuntaments com el d'Alcoi, per exemple, que ara que estem ací, o ajuntaments com Gandia, etc. No? Estem parlant de treball d'escoles en valencià, en la qual, si vegeu, participem pràcticament totes les universitats valencianes, sigui amb tallers o amb mostres, etc., que estem implicats bastant en la societat civil. Estem parlant de Sant Bori Universitari, de continuar el Sant Bori d'ensenyament amb un Sant Bori especial universitari en el qual els nostres estudiants el que estan fent també practiquen literatura i al mateix temps s'impliquen molt poc més també en el tema lingüístic de promoció de la llengua. Sí, tenim més campanyes i és una mostra del que allò que estem fent junts i que no estem sols per a l'àmbit universitari, sinó molt més enllà. N'hi ha moltes diapositives del tema del cinema valencià, no vull que entrar, vos es passo ràpidament perquè valoreu que realment el començar el cinema valencià fa 3 anys, el 2005, en les universitats va ser una iniciativa important, una iniciativa important que permet avui en dia valorar-ho com a molt positiva pel rendiment en quant a difusió, en quant a assistència a les pel·lícules, en quant a implicació institucional, en quant a molts aspectes que de vegades s'obliden. Lògicament, torna a la barrera administrativa i a la barrera de vegades mental. Nosaltres, quan fem ensenyament valencià, per exemple, valencià lògicament ho entenem com a català també, és a dir, que no posem únicament valencià fet al territori valencià, sinó qualsevol pel·lícula vinga d'on vinga, en qualsevol modalitat. I ja ens agradaria que hi hagués moltes pel·lícules fetes per directors valencians, i hem d'agrair que la Premi Valenciana de la Llengua promoga un premi, en els recents Premis Tirant, per la qual malauradament només hi havia 9 obres presentades, amb algunes obres criticables perquè la seva versió original era en castellà, però bé, és un pas que hem d'anar fent i de vegades hi ha incoherències. Lògicament, si anem a valencià, la difusió és importantíssima, mitjans de comunicació. Si tu fas iniciativa i no la vens, com deia abans Josep Palomero en la ponència anterior, no, sembla que no existeixi, és a dir, fas coses i has de comunicar-ho, i has de difondre-ho, i has de fer que la gent vagi i que la gent ho conegui, encara que no vagi. Dir que tenim exemples. Es tracta d'una programació molt extensa i diversa de pel·lícules mai projectades al País Valencià. Això era el primer comunicat del 2005, però que encara era vigent. Recordeu que el 2005 no havia aparegut encara l'Inquiet, per exemple, estaven fent els primers passos del cinema a l'escola, d'Escola Valenciana, també no programàvem pràcticament cinema valencià, i nosaltres vam fer un pas important, i gràcies a l'esforç de tots junts, jo crec que avui en dia es mou molt de terreny, a més en aquest aspecte de cinema valencià, com a exemple, estic parlant com a exemple. És important destacar aquesta pregunta perquè crec que val per al cinema, però val per a qualsevol cosa. És a dir, per què el cinema valencià a les universitats? El cinema valencià és una aposta perquè la numerologia lingüística arribi al cinema i cobrisca el dèficit de pel·lícules en valencià del País Valencià. Una societat normal que pretenga viure en la seva llengua pròpia, el valencià, ha de poder accedir a tots els àmbits i ha de gaudir de totes les manifestacions culturals i cíviques amb garanties. És un compromís, crec que de vegades cal dir-ho. Bé, la valoració molt important, lògicament. L'any següent es fan més pel·lícules, més seus, més universitats implicades, totes les valencianes, o quasi totes. Continuem amb això. El 2007 tornem al cinema valencià. Més pel·lícules, bé, tenim una mostra important, però que les comenta així molt de passada. I en guany recordo una cosa que a vegades estem dient tot el matí i cal insistir, que l'administració som tots, lògicament, i tots tenim el nostre compromís, les nostres obligacions, però cal remarcar que malauradament les institucions públiques valencianes, nosaltres també, les universitats, tot el que vulguem, no han donat suport fins ara o fins quasi fa poc al cinema valencià, i que l'iniciativa privada encara no ha assumit, comença, per exemple, la vida abismal ho va començar, però l'estat privada encara no ha assumit que pot guanyar diners amb el cinema valencià, que la gent pot anar i pot guanyar diners. Per sort, anem fent passos i anem creant, tancant barreres dels propis exhibidors que no ho fan i que, clar, cada un guanya diners com pot, i si no ho veu. Però cal dir-ho i cal manifestar dos aspectes. El suport de l'administració i la implicació de l'institut privada. Recordo l'Inquiet, de passada és una iniciativa molt important, no em destendrem en això. Més coses. De tot això va sobre el cinema, però és una mostra de coses que s'han fet. De l'Inquiet, per exemple, la gira clip. Cal dir que nosaltres, com col·laboradors amb l'Inquiet, per exemple, les universitats van fer taules redones en guany. També, en el cas de la Politècnica, van treure ajudes al doblatge i a les noves produccions per a alumnes que estudien imatge i so i belles arts i informàtica. I, mentrestant, cinema a l'escola, mentrestant, Premis Tirant. Per sort, Premis Tirant, ja vull dir que ho recull un aspecte de les pel·lícules de valencià que fins ara, fins a la novena edició, que és la d'enguany, no s'havia recollit, amb totes les deficiències que això comporta. Més coses. aplaudim també jornades que s'han fet, com la Canya de l'Ensenyament de la Llengua, que es va fer a febrer, que això és un pas important, que l'Acadèmia assumís que això i que es debata, lògicament, etc. I perquè hi ha com a punts finals, diguem, com a punts finals. L'ensenyament valencià és l'ensenyament de la nostra llengua, ja ho he dit, no cal insistir que considerem que la pel·lícula és vàlida en qualsevol dialecte. El cinema valencià per a la universitat és un espai de cultura, oci i promoció lingüística. El cinema valencià és un servei a la comunitat universitària. El cinema valencià per què en sales comercials? Perquè és signe de normalitat. Podríem fer també les cases de cultura i podríem fer també a les sales de les mateixes universitats, però crec que no és signe de normalitat, encara que ho puguem fer, etc. Si repassarem dades de Catalunya, per exemple, veuríem que la situació no és molt millorable, que no insistiré, però cal dir que sí que hi ha 13 sales, per exemple, que projecten cinema, que estan, el cinema que es fa també es veu moltes subvencions de la Generalitat, i si no és així no es fan, que la selecció de pel·lícules, per exemple, no està feta en criteris de servei públic, per dir-ho així, sinó d'utilitat pública, sinó està fet per interessos comercials, i per això alguna pel·lícula que nosaltres hem projectat no ha tingut l'èxit perquè no n'hi havia més i que era molt fluixa, però no interessava a la distribuïdora. Aspectes d'aquestos que no és tot és bonic, diguem, no? Sí, això són dades, són perquè veiem, però que no entenc. I dues reflexions. Dues preguntes obertes, perquè em valen per al cinema, però em valen per a tot. Quin és el suport institucional a la producció, la projecció, el doblatge, la subtitulació valencià? Valencià, per exemple, el territori valencià. Què ens diu la llei d'ús i ensenyament de valencià que no complim? Hi ha un apartat, no sé del títol tercer, no recordo, però segur que algú de vosaltres s'ha de arribar en aquest moment, que no es complix del suport a l'audiovisual. Quin suport tindrà els festivals en valencià com Vinquiet? Jo tenen suports, però encara molt mínims. Quin és el paper de Canal 9 en el tema de promoció lingüística o el tema del cinema, si volem? Quin és el model de llengua de producció com Tirant lo Blanc, per exemple? Es podria establir algun acord amb altres territoris de l'àmbit lingüístic? Dubte o interrogant? No sé. Es projectaran pel·lícules doblades originals en català d'oriental en Canal 9? Quants cinemes es projectaran per decisió pròpia de cinema en valencià? Quin suport el doblatge fet per actors valencians, per exemple? Bé, això són curiositats lingüístiques que són versions de pel·lícules en castellà que es coneixen com a castellà quan la versió té una altra versió en valencià. No? Qualsevol altra cosa, per exemple, era en castellà tot el que més. I la gent, si no coneix, no va. Com es difonen, com es difonen les pel·lícules? Com s'informa? O nosaltres hem fet Acampada a la granja i la gent en castellà és com menys oportunitats. Però en francès és camping a la fermera, una cosa així, perquè dubtes, coses curioses. I dos, una reflexió final, hi ha un interessant informe d'una entitat cívica, la Plataforma per la Llengua, que em val per al cinema però em val per a tot. I jo el cinema estava gastant com a exemple i no crec que no tampoc, no volia estar en això, però era un exemple del que fem les universitats i com ens impliquem també en la societat civil. No? En aquest cas, l'entitat cívica per la llengua, hi ha un informe essencial, diu, què faig si, per exemple, he deixat obert, si em vas pel carrer i la persona que saps a tu el parla en valencià. Diu, canvies o no canvies? Què fas quan t'adreces a l'administració parlant com a primera, quan tens un despatx en un despatx de l'administració? Quina llengua utilitzes? No? Què fas si no hi ha pel·lícules en valencià? Protestes? Fas alguna cosa? És una crida d'una entitat cívica que el dona moltes pautes per a respondre amb seguretat i amb tranquil·litat, donant-te confiança, davant de coses que no fan, o que no es fa a l'administració, o que no es fan, que sigui. Què fem? Què continuarem fent les universitats valencianes? Lògicament, i tanqui el cercle, donem suport a qualsevol iniciativa vinga de ser civil, vinga d'on vinga, sempre que suposi un benefici també per a la universitat, i lògicament, que sigui un benefici per la llengua, això no cal dir. I per suposat, continuarem amb el coronavirus, per Compromís per la Llengua, siga també amb acords amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb les subvencions d'una part del pressupost que gastem de la Conselleria de Cultura, que en gastem molt més del que ens donen, lògicament, i continuarem tots junts, Universitat Valenciana i Xarxa Vives pel tema de la llengua. Gràcies.
I ara finalitzem amb Josep Focadell de l'Observatori de la Llengua de la Universitat d'Alacant, que té 10 minuts.
Procuraré acabar molt, molt abans. Sembla que el títol era la mobilització social pel valencià. Pense que ens hem equivocat. Nosaltres no tenim per què provocar una mobilització pel valencià. El que és mobilitzar la societat, cada un concepte de societat o de ciutadania o en valencià. Però bé, avui hem vist que es fan i que fem, que fan moltíssimes coses, algunes molt interessants, altres no tant, però que no anem desenfocats. En qualsevol cas, el que sí que hauríem de fer és repensar tot el que fem, per a què ho fem, i veure si realment és útil o és pegar-li voltes a una sènia i cada volta estarem més enfonats i més lluny de la realitat, que certament canvia un ritme que no ens permet, a pesar dels bons sociòlegs que hi ha i entre el poble, no ens permet acabar d'entendre o no som capaços d'entendre-la en el moment que es produís un fenomen o un canvi. No? Enguany recordem 300 anys dels decrets de Nova Planta de l'aniquilació política, com diu Quico Mira, d'un país. Per tant, no podem oblidar que hi ha un projecte polític vigent encara a Espanya d'anorrear-nos com a institució, com a país, com a poble, i per tant que intenta fer desaparèixer la nostra llengua. Si això ho perdem de vista, pot ser que estem perdent el temps. I si a banda vivim en un país especialista en provocar conflictes i fer-nos distraure dels objectius que teòricament d'una manera solidària i unificada, com demanava Vicenç a Torres abans, encara amb el Butovi ho estem més perduts. Caure en paranys continus com el decàleg d'Ares o els intents de bloquejar la TV3, això i altres que vindran d'ací a les eleccions, o contínuament, això és fer-nos perdre el temps i fer-nos perdre el camí i els objectius. Per tant, els polítics que es dediquen a la política i aquells que ens interessa o vivim perquè som funcionaris o som masoques de l'ensenyament o de la normalització lingüística del valencià, hem de centrar-nos i apostar per uns objectius clars i assumibles que no siguin frustrants. No per a nosaltres, sinó per a la societat. Que m'ha tocat improvisar. Però bé, de l'Observatori, mireu, vosaltres sou sofridors dels missatges setmanals i si no, d'això que vos lliureu i sou feliços una volta a la setmana, de les moltíssimes activitats que es fan a la ciutat d'Alacant i comarca, que no és que les organitza l'Observatori, sinó que l'Observatori té una agenda que difon activitats que es fan afortunadament des de diverses institucions, àmbits, associacions i organismes. Per tant, vol dir que hi ha una certa vitalitat, fins i tot saturació alguns dies d'activitats. Com després d'ahir que fem una pel·lícula, Jordi Pujol parlava a la Seu, es presentava un llibre, no sé quines coses més hi havia, i alguns estaven en reunions de consell escolar perquè a banda ens impliquem en AMPES, en federacions i en el que siga. No? Per tant, l'Observatori no fem tantes coses, dinamitzem, que era l'objectiu, un dels objectius de l'Observatori, entendre la realitat, fer parlar, posant-nos d'acord de què és el que passa allà per Alacant i comarca, i després difondre una sèrie d'activitats. Sí, el 6% de la ciutat d'Alacant són els xiquets que fan PEP o PIL, per tant, ja hem dit abans el context general, i només n'hi ha efectivament el de Sant Agustí, que és l'únic privat que hi ha a la ciutat d'Alacant, que ja està 3 anys que no vinc ja. A batxillerat, òbviament, és un fracàs, això de l'ensenyament en valencià. Per descomptat que el PIB, els qui ho coneixeu de prop, segur que això ja està més que demostrat que és un fracàs, és un engany i és una manera de perdre el temps. De les comarques castellanoparlants no s'ha fet res, seriosament, i la llei d'ús i ensenyament de valencià no s'ha acabat d'aplicar, però està totalment desfasada perquè, òbviament, el context sociolingüístic ha canviat radicalment des de l'any 84 fins ara, i per molts factors, i després perquè el PIB i aquelles coses, doncs ja s'ha vist que llevant de dos o tres instituts no funciona. D'Alacant no em queixaré perquè és una ciutat preciosa. Però sí que és veritat que hi ha una voluntat explícita. Abans s'ha comentat el cas del BOPA, del butlletí oficial de la província d'Alacant, del senyor Ripoll, el president de la Diputació. Hi ha una voluntat explícita de les institucions públiques per no canviar les coses, per continuar amb el valencià amagat i al marge dels usos públics. Amb aquesta imatge i aquestes polítiques provincialistes i de submissió cultural, difícilment podrem transmetre a la societat, als estudiants també, la idea de valorar i usar les llengües. Les dos, nostres, i totes les altres. I si no es propicia el coneixement i la valoració de les llengües, tampoc s'estimula el coneixement, la difusió i el respecte per la cultura i per les altres cultures, en un context en què necessitem imperiosament ser multilingües. Saber llengües, parlar llengües, practicar la diversitat és important i per tant hem de posar a treballar de veritat l'oferta cultural, el sistema educatiu i l'organització educativa perquè els joves, els alumnes, aprenguin i parlen llengües, especialment les dues llengües oficials i les altres. Si els alumnes no són capaços d'aprendre adequadament el valencià, que està present, si voleu, en el context i l'entorn de la ciutat, com hem de creure que aprendran l'anglès, el francès, l'alemany, l'àrab o el xinès, que no els fa falta en el dia a dia ni el centre? Pot ser una part de la culpa del desinterès pel valencià la tinguem la societat en conjunt, que no hem demostrat suficientment que les dues llengües oficials, les dues, són un patrimoni cultural necessari i útil per a la nostra societat, per a tota la societat. No ens podem cansar de fer aquest plantejament enriquidor per a la nostra societat valenciana i per a tots els ciutadans. Parlar valencià és bo per a tots els que viuen al País Valencià, no perquè siga un patrimoni que cal conservar o perquè siga un senyal d'identitat, sinó perquè permetrà construir una societat nova amb uns vincles socials nous i amb una autoestima que pot facilitar la cohesió social i la il·lusió per un futur col·lectiu més humà i més solidari. En aquesta línia de progrés hem de reconsiderar l'ensenyament del valencià a l'escola i als instituts, i per descomptat a la universitat, i també l'ensenyament de totes les llengües, actualment un fracàs. Caldrà treballar en la perspectiva que els joves alacantins i tots els valencians tinguem un bon domini pràctic de les dues llengües oficials i almenys d'una llengua estrangera i coneixement suficient d'una altra. I la manera contrastada d'aprendre llengües és la immersió lingüística o l'ensenyament d'algunes matèries en la llengua que se vol aprendre, més que no avorrir els alumnes amb la teoria o l'aprenentatge de conceptes lingüístics poc pràctics o aplicats, o d'oferir un aprenentatge passiu de les llengües quan no de repetir els mateixos conceptes en una llengua i en l'altra i perdre el temps en lloc d'ensenyar-los a parlar valencià. Com hem de mobilitzar, i connecten el títol d'aquesta sessió, els joves si avorrissen i estan avorrits amb el valencià? El cinema valencià ens ha apuntat algunes pràctiques interessants de futur. El cinema en versió original amb subtítols en valencià facilita aquest aprenentatge real de les llengües. Per tant, més que mobilització social pel valencià, que tampoc sé per a què, mobilitzar-nos pel valencià per si sol és arriscat per a una societat. Jo proposaria o invitaria a fer-nos preguntes sobre mobilitzar-nos social per una nova societat en valencià, és a dir, fer activitats en valencià i viure en valencià. Ja sabem que això queda molt lluny de la... I per tant vol dir que hem d'intentar des de baix, des dels nostres àmbits que realment puguem viure o cohesionar o que puguem treballar, crear espais, àmbits imaginatius, útils, donar serveis, vehicular serveis neutres, si voleu, però fets en valencià, neutres vull dir de càrrega ideològica, i per descomptat els sistemes hi tenim un compromís i vam signar, sense fer-ho físicament, aquest compromís pel valencià personal i associatiu. Això ho podem fer, està a les nostres mans, no? I intentar consolidar aquelles xarxes locals, d'associacions, d'espais esportius, del que siga, en què es pot viure una miqueta en valencià, i ja veurem què passa després. En l'altre àmbit, en l'àmbit dels usos públics institucionals, per descomptat que han de canviar les coses, i molts tenim molt de compromís també en aquests àmbits. Se fan coses, clar que fan coses actualment des de la Generalitat, però per a què es fa això que es fa? Quina finalitat té? Em remeta a les 300 anys que diu al principi. Jo ho dic amb tota la sinceritat. I a vegades nosaltres mateixos ens enganyem, els que estem treballant en la funció pública fent activitats. Pensem que fem, que fem, que fem, que realment això moltes voltes no serveix per a res. A la Universitat d'Alacant no arribem al 5% de docència en català. I aleshores quina autoritat jo, que sóc el director del servei de lo que sigui allò, des del primer any que es va crear, quina autoritat moral tinc jo per a dir, a assenyalar les altres? Jo puc intentar fer algunes coses i els polítics que m'assenyalen a mi i aguantaré. Els que ensenyeu en valencià, amics i coneguts i desconeguts, s'ha de canviar tot això, honestament. Jo ara parlo com a president de l'APA, de l'Institut Enric Valor del Campello, no? És un fracàs, l'ensenyament del valencià i totes les llengües, i això ho hem de repensar. O tot el país no se pot ensenyar d'igual manera, o hem de parlar en el castellà. I en això torna als 3 anys. És a dir, Espanya s'ha fet sobre el castellà, i va començar la Constitució, i doncs els que vulguin que desenvolupen les seues comunitats autònomes la llengua pròpia. Per tant, tot el sistema de l'ensenyament de llengües és el castellà i els que vulguin que facin. Lo mateix o una altra cosa. Què passa? Toca repetir-ho tot, i és irracional. Dir l'ensenyament de llengües hauria de ser, com alguns apliquen ja, dir tot un contínuum, una barreja, i tot acumulatiu, i que es puguen aprofitar els recursos fets en una matèria per una altra, que se repartisquen la feina. Cristo, que n'hi ha molt per aprendre. Per tant, els de castellà que ensenyen què és l'adjectiu i què és la subordinada, i els de valencià que ensenyen a parlar i a utilitzar-lo i a escriure i a fer renecs i a fer alta poesia i el que sàpien fer, no? Bé, volia fer moltes preguntes en aquest sentit que és bo, ja que fem unes jornades de reflexió després de sentir els experts i les institucions i els acadèmics i tot, que honestament, honradament i obertament repensem una miqueta algunes de les coses que fem, siguem realistes i centrem-nos en aquelles coses que sabem fer bé, que molts de nosaltres feu les coses molt bé. En feu moltes, molt bé. Altres, ja ens toca fer-les un poc perquè ningú no les fa ningú, com el cas del cinema, però lògicament el cinema no les han de fer les universitats. Nosaltres podem fer versió original, filmoteques i coses d'aquelles, no? Moltes gràcies i disculpeu per l'abús.
Teniu alguna pregunta? O teniu alguna consulta? Teniu pan? Doncs a dinar, gràcies. Molt bé. Amen.